Al matí, amb Raquel García.
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha d'iniciar els tràmits per obrir un nou concurs per adjudicar les obres d'ampliació de les urgències del Taulí. La conselleria ha optat per aquesta via després de l'augment del pressupost plantejat per l'actual concessionària dels treballs, l'empresa Acciona. Això suposarà, pel cap baix, un retard de mig any a les obres i en volem parlar amb el director general de la Corporació Sanitària per Taulí, el doctor Joan Martí. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
El projecte d'ampliació es va quedar en suspens, es va donar a conèixer cap a finals del mes de setembre, però em sembla que vostè ho va saber molt abans.
A veure, evidentment les coses no anaven bé feia dies i bastants, no? De fet, diríem que el punt culminant es produeix a finals de juliol, on ja apreciem, per una banda, discrepàncies econòmiques en quant a l'expectativa de l'empresa per una sèrie de modificacions que proposava, que la nostra direcció facultativa, és a dir, els arquitectes, no coincidien. No? A partir d'aquí ja va haver un seguit d'enlentiments, problemes, etc. I vist com anaven desenvolupant-se els fets, vam optar per rescindir la contractació, que ja s'ha consumat. De fet, ahir el Consell de Govern del Departament del Port Taulí va aprovar rescindir el contracte amb Acciona, i això evidentment ens situa en un marc que hem de, per la llei de contractes, tornar a fer una convocatòria, un concurs nou d'adjudicació de les obres.
El va sorprendre? S'ho esperava o no?
Bueno, la veritat és que mai saps, no? Nosaltres, evidentment, el que volíem és que les obres s'executessin bé, en els ritmes adequats i amb les mínimes discrepàncies possibles. Sempre, quan fas una obra d'una certa magnitud, poden haver diferències, però bueno, no teníem aquesta expectativa, evidentment. La nostra expectativa era poder executar-ho amb els temps adequats i poder posar a la disposició dels ciutadans l'estructura de dues plantes noves que haguessin servit, bueno, serviran per millorar sensiblement la situació del Taulí en general i de les urgències en particular. A veure, és veritat que hem optat per fer una sèrie de coses de tal manera que anem avançant parcialment part de les obres. I en aquest sentit, nosaltres ara en urgències tenim tancat una àrea sobre la qual es té que actuar perquè hi ha que reforçar el forjat, o sigui, hi ha que fer un forjat perquè hi ha una gran claraboia i es té que fer un forjat, no? Doncs bueno, això hem fet una contractació i la setmana entrant ja començaran a fer-ho i s'executaran un mes. Això ens permetrà que l'impacte a dins d'urgències de la realització de les obres ja no hi serà més que d'aquí a bastants mesos quan haurà que fer un forat d'ascensor, però que serà un impacte mínim. I això hem optat per fer-ho independentment de lo que és l'obra gran, i també per anar avançant, ara ja hem posat en marxa un concurs més petit per poder contractar el que és el micropilotatge, que és per reforçar l'estructura, de tal manera que quan adjudiquem una nova contractació, que preveiem, si no passa res, vull dir, quan en fas concursos públics sempre poden haver discrepàncies entre les diferents empreses, en fi, no és senzill, però bueno, si tot anés bé, podríem tornar-les a posar en marxa a l'1 de març, però ja seria amb el reforç de l'estructura feta, de tal manera que des del primer dia que es posin es reprengui amb la nova empresa que sigui la construcció de l'edifici, ja sigui per enlairar directament i d'aquesta manera guanyem una mica de temps.
I es pot denunciar o es pot demanar responsabilitats a l'empresa Acciona per l'endarreriment que suposarà a les obres?
Sí, a veure, miri, nosaltres el que hem fet és una rescissió per incompliment. Dins d'això hi ha dos maneres, o sigui, hi ha dues vies. Una, anar a buscar el concepte culpable o no. El cert és que anar a un marc d'una rescissió culpable genera després tota una sèrie de problemàtiques jurídiques, retards, etc, etc. Ens impediria treure la convocatòria que preveiem que la setmana que ve o l'altra ja traurem el nou concurs, etc. O sigui, una sèrie de coses per al final, a més, tindre un teòric indemnització, suposant que arribés realment petita. Amb la qual vam optar per dir, escolti, no ens compliquem més la vida, anem a l'efectiu, que al final el que ens interessa és poder construir l'edifici el més aviat possible.
Està d'acord, suposo, amb les afirmacions de la consellera de Salut, al Vergés, no? Que cal o calia plantar-se, no?, davant d'aquesta pràctica.
Per suposat. Aviam, jo crec que aquest és un tema, és una opinió, jo ja em dedico a la salut i no tinc molta experiència, però sí que hi ha un cert hàbit entre les empreses constructores, ho veus, no?, de dir concurso per un import i al final van sortint coses de justificació, bueno, no és, bueno, si més no discutible, no?, però que acaben encarinant el producte. Nosaltres el que fem és un model de dir, escolti'm, qualsevol empresa que es presenta té a disposició tots els planells, tots els elements, i per tant fan una oferta en base a això. I lo lògic és que es senyeixin amb aquell preu, no? No descobreixo res, aquesta és una tònica que s'ha anat produint al llarg dels anys en moltes construccions. Sí que és veritat que a vegades poden haver vicis ocults o elements no suficientment detectats, però bueno, jo crec que és una pràctica que no es té que donar.
I llavors com es farà? Perquè en el proper concurs que es farà d'aquí una o dues setmanes, doncs que no torni a passar, no? Que no hi hagi, doncs, aquest augment sistemàtic del pressupost.
Bueno, esperem que qui sigui que guanyi sigui amb la garantia de dir, escolti, em presento a totes, vaig a totes, construeixo amb el que he definit i que s'anyeixi a executar l'obra tal com la dissenyen i projecten els arquitectes.
Uh-huh. Llavors no s'ha pogut avançar gaire, no?, en aquests mesos?
Bueno, s'han fet petites coses, tant a la teulada de sobre de quiròfans, però molt poquet, la veritat.
I fins ara com ha sigut aquesta convivència entre les obres i el dia a dia de l'hospital?
Bueno, fins ara no ha alterat, la veritat. Fora de l'accés a les ambulàncies, perquè hi ha la grua, que per cert no retirarem, perquè per fer aquestes petites obres, aquest tros d'obres que farem des d'ara fins que s'executi l'obra grossa, doncs també la necessitarem i per tant hem decidit no desmuntar-la.
Uh-huh. Comentava que d'aquí una setmana o dues s'intentarà, doncs, obrir de nou el concurs.
Correcte.
No sé si ens podem aventurar a un termini per veure acabades,
sí,
doncs, les dues plantes noves.
Per veure les acabades, a veure, de fet, aquest retard el que ens provoca és que a l'hivern del 2019, que preveiem ja tenir l'obra acabada, no podrà ser. O sigui, ens situarem al final, comptem que les obres es puguin reemprendre l'1 de març, per dir una data, vull dir, serà l'1 o el 15, però bueno, primers de març, i això significaria aproximadament tenir-ho cap a l'estiu del 2019, no, 2020.
2020. I, clar, no sé com ha comunicat aquesta notícia i com l'han rebut els treballadors.
Bueno, comunicació formal no n'hem fet, evidentment se sap. Avui precisament ho publiquem perquè ja dic que ahir el Consell de Govern va aprovar definitivament el que era la rescissió del contracte, ja en un tema de termes legals que teníem de complir abans de poder dir, escolti, formalment això és així, no? Això ja es dona, avui sortirà un comunicat als treballadors, i bueno, fins ara amb la gent que hi he parlat, doncs, bueno, evidentment, doncs, disgust, però comprensió també, perquè a vegades hi ha imponderables que no els pots controlar.
Hem de recordar que el Parc Taulí dona un servei a una població de més de 442.000 persones d'uns 12 municipis, és així?
Sí, és una mica variable. Per població en general són 398.000, el que passa és que després amb salut mental hi ha un municipi addicional, que és Montcada i Reixac, per tant, podem parlar, però vamos, 400.000 habitants, al final més o menys és la nostra xifra, ja dic, i és veritat que amb salut mental és una mica més.
I per què som l'hospital amb més sobreocupació de tot Catalunya?
A veure, el Taulí fa molta feina. Vull donar una dada que va sortir en la central de resultats que va presentar el Departament de Salut fa pocs dies. En volum d'activitat o nombre d'altes que genera el Taulí és el tercer hospital de Catalunya. Vull dir, per tant, el que fa és molt volum d'activitat. Probablement tenim una estructura una mica petita per al volum de persones que tenem, I de persones, d'activitat que fem. De fet, el disposar d'aquests 76 llits era és una manera de tindre més estructura, perquè al final és veritat que som eficients, intentem fer la feina ràpid, però també és cert que al final dius, escolta'm, quan entren moltes persones, i sobretot en el cas d'urgències, quan entren molt de cop, que és com sol passar, desgraciadament, perquè hi ha puntes, hi ha dies que dius, ostres, i per què? Què ha passat avui? Doncs no ho sé. I dic un exemple. El dilluns, aquest dilluns d'aquesta setmana, van venir 486 urgències. Això són dades de l'època d'hivern més crua, eh? Dius, escolta'm, i és habitual que a finals de setembre vingui? Passi? No. Quan rasques, dius, bueno, doncs han vingut una sèrie de pneumònies, segurament ve vinculat a temes climàtics, en fi, però en determinats moments venen puntes molt altes, no? Bueno, aquests 76 llits per nosaltres són, evidentment, molt importants.
Clar, i m'imagino, doncs, amb aquests problemes estructurals, amb aquestes obres que s'endarrereixen, quan passa això, no? Quan
fa ràbia.
És molt difícil, no? I molt complicat, tant pels pacients com pels professionals, conviure i
evident,
tirar endavant
evident,
amb la seva
perquè,
feina.
Clar, generes una expectativa de dir, escolta'm, en un plaç relativament curt disposarem d'aquesta estructura, que no ho resoldrà tot, però que millorarà en termes generals bona part de l'any, no? I, bueno, fa molta ràbia, però...
Llavors, és això, quan s'acaben les obres d'ampliació, millorarà el servei, però potser ja es quedaran petites amb aquests problemes estructurals o no?
No, home, veiem, serà una millora molt notable. També és veritat que nosaltres progressivament anem fent accions addicionals per millorar els resultats i els temps de resposta. Aviam, aquí hi ha una realitat molt, molt, molt evident, que és que el tipus de persona que ve a urgències ha canviat sensiblement en els darrers 10 anys. Ha evolucionat. És totalment racional amb com va evolucionant l'envelliment de la població. O sigui, nosaltres avui per avui a l'Hospital Taulí el que fem molt malalts de molta més complexitat que fèiem abans, vull dir, tenim molts malalts que podríem dir d'alta complexitat o terciaris, que es diuen a l'argot sanitari, i s'ha anat consolidant aquesta línia, i el qual és bo perquè a més permet tindre un planter de professionals de primer nivell, etc. Ara, també és veritat que la societat ha anat evolucionant, l'envelliment de la població va creixent i segueix creixent a ritmes forçats, envelliment de persones que estan bé, o raonablement bé, però que tenen patologies associades a l'edat i, per tant, estan actuant. Dins d'això, anem fent accions que permetin que no tot vagi per la via de l'hospitalització. En aquest sentit, estem amb cada cop major intensitat, estem treballant amb l'atenció primària per poder veure quines accions, o sigui, treballar amb els domicilis, amb la prevenció, amb l'evitació de l'agudització d'aquella persona, que és una persona gran, que té alguna patologia de base i que quan es descompensa el menor nombre de vegades possibles tingui que anar a unes urgències d'un hospital i que pugui ser atès en altres marcs i sobretot actuar preventivament, no? Bueno, això ho estem treballant i jo conto que amb els anys anirem corregint coses d'aquestes, però també és veritat que tot i que es van fent cada cop més coses, cada cop, i és un èxit, hi ha que entendre-ho com un èxit de la sanitat, eh? Hi ha més gent gran i molt gran que estan en un relatiu estat de salut bo i per lo tant mereixen atenció de primer nivell, no?
Uh-huh. Si ens hem de preparar, no?, per aquest envelliment de la població i per atendre'ls, uh-huh. Creu que això també hauria de marcar l'agenda dels polítics, que haurien de ser conscients per després, doncs, a prendre determinades decisions, no?
Sí, jo crec que són plenament conscients, eh? De fet, quan et mires el pla de salut, clarament hi ha tot un conjunt de línies d'acció que van a treballar aquest tema. Evidentment, la solució no passa per l'hospitalització, el tindre que hospitalitzar, que caldrà quan toqui, no? Però passa molt, molt, molt per actuacions des de l'atenció primària, des dels domicilis de les persones. I després també tenir en compte dispositius que no solament són sanitaris, sinó que són de tipus social. O sigui, moltes vegades hi ha gent gran que viu sola, si viu sola, que estrictament no caldria una hospitalització, però que vivint sola, etc., dius, home, si tingués un suport social, un suport diguéssim, domiciliari adequat, probablement no caldria ingressar-lo. Però evidentment, dius, escolta'm, aquesta persona que té una certa limitació, difícilment es prendrà la medicació, etcètera, doncs, clar, al final, i això, per tant, és una barreja, o sigui, jo crec que hi ha que fer accions sanitàries, evidentment, però que també en paral·lel es aniran fent accions socials, i ja dic, jo crec que en l'agenda política hi és. Una altra qüestió és els recursos amb els quals es disposa per poder-ho afrontar.
Precisament aquesta manca, no?, de recursos que venim des de fa uns anys dificulta a vegades la tasca dels professionals. Com es troben? Tenen molta sobrecàrrega? Això pot tenir unes conseqüències en el treball, al tenir, doncs, això, doncs, que potser, doncs, estan al límit, no?, a vegades, del seu esforç?
A veure, jo parlaré de la gent del taulí, eh? I diria que els treballadors del taulí en general tenen un alt nivell de rendiment, per dir-ho d'una manera. També és veritat que en els darrers anys han fet un esforç dins de les limitacions que tenim, no? Un esforç a incorporar nous recursos, i de fet aquest any i el passat les plantilles han crescut de manera considerable, a banda que hem recuperat part del, no tot, però part del poder adquisitiu que hi havia abans. Vam recuperar en el seu moment el tema de les pagues, tot això, però sí que és veritat, i hem posat nous recursos, però bueno, no dic que anem sobrats ni molt menys. Amb més recursos podríem fer millor les coses.
Se'ls dona suport quan, doncs, hi ha un volum de feina molt elevat a nivell, doncs, de formació, de fins i tot ajuda psicològica?
Bueno, a veure, amb això sempre vas curt. Es tindria que fer molt més. Es fa el que es pot. Vull dir, ja et dic, crec que en general tenim una gran plantilla de gent que professionalment són molt competents, però a més, com a persones en general també ho són.
No sé fins a quin punt a vegades, doncs, aquesta retallada o manca de recursos perjudica la sanitat pública en benefici de la sanitat privada. Té aquesta sensació?
No. No. A veure, la sanitat privada al final és una opció individual. Pot haver gent que digui, com hi ha pocs recursos en la públic, doncs per si un cas em vaig a la privada, però també ja haig de dir que aviam, el nivell professional que tenim al taulí és d'excel·lència, i per tant la capacitat de resolució de problemes és altíssima. Sí que és veritat que determinats elements de confort, bueno, doncs no hi podem arribar-hi, no? Però bueno, no tinc jo una percepció de que la gent digui, doncs me'n vaig a fer una mútua perquè el taulí no m'atenen bé.
El juny ens va visitar i sí, va dir que el taulí havia reduït la llista d'espera dels, sí, pacients en 500 durant l'últim any. Uh-huh. Continua aquesta tendència?
Bueno, es manté, però ara mateix no hem millorat. De fet, respecte a les dades del juny, hem empitjorat una miqueta. Però bueno, també és veritat que a l'estiu funcionen les coses una mica diferent, i d'aquí a final d'any jo crec que farem una bona avançada.
Uh-huh. Creu que és important i que s'ha d'explicar i que fins i tot s'ha de millorar a vegades la informació que es dona als ciutadans sobre aquestes llistes?
Sí, de tota manera, avui per avui hi ha força informació. De fet, el departament, bueno, el web del Departament de Salut, el CatSalut, hi ha la informació, que no sé si és diària, però bueno, és gairebé online, de com estan les llistes d'espera en els diferents hospitals. I és veritat també que en els darrers anys s'ha fet un avenç. Abans podien haver criteris i tal, que algú podia dir, escolti, amb aquestes xifres doncs no són bones, no? I que en general, vull dir, el taulí fa molt temps que les dades que dona són les que són. Avui per avui tenen una fiabilitat gairebé absoluta. Uh-huh. I ja dic, qualsevol persona pot entrar i comprovar-ho.
L'objectiu era que a finals d'any no en quedés cap tret de dues intervencions, que eren, sí, la d'obesitat mòrbida i la de cirurgia.
Efectivament.
El requis com van?
Estamos en ello.
Estamos trabajando ja en ello, no?
Sí, sí. La nostra idea és que realment no quedin malalts de més d'un any fora d'aquestes dues patologies en llista d'espera. No sé si ho acabarem d'aconseguir, però bueno, el nostre objectiu és aquest.
Uh-huh. Les llistes d'espera per visitar l'especialista, per fer proves de diagnòstiques, per una intervenció quirúrgica, uh-huh, no les hauríem, no, de mirar per separat, perquè en realitat la ciutadania les pateix totes.
Bueno, és que amb totes hi ha que fer uns temps que siguin bons. Nosaltres en l'àmbit ambulatori tenim, clar, tenim tres centres amb els quals prestem atenció i això complica una mica les coses perquè no és regular. O sigui, en llocs que ho tenim en algun centre, o sigui, o bé a Cerdanyola, o bé a Sant Fèlix, o bé a les pròpies consultes del Taulí, doncs no per totes les especialitats tenim els mateixos temps i tal, i això és un tema que estem treballant i ajustant. Fins ara hi havia un tema que ens ho dificultava una mica, que era l'aplicatiu informàtic que fèiem servir a Sant Fèlix i Cerdanyola, era el que utilitza l'ICS, i en el Taulí era el propi del Taulí. Llavors, ara ja hem fet unes primeres proves a Cerdanyola, que ja s'està començant a funcionar amb el nostre aplicatiu informàtic, i a finals abans de que acabi l'any ja ho serà amb tots els casos. Això ens permetrà millorar la gestió de les llistes d'espera.
Per cert, com van les derivacions també a l'Hospital General de Catalunya?
Bueno, doncs disminuint. O sigui, de fet, aquest any s'acabaran derivant 350-400 malalts.
Que el 2016 eren un miler de derivacions,
efectivament.
O sigui que estan baixant també molt.
Sí.
Li haig de preguntar també per l'heliport de l'Hospital de Sabadell, quants serveis ha prestat i quin és el balanç que fa?
A veure, el nombre de serveis ara mateix no m'atreveixo a dir-ho, sincerament. Vull dir, agafes amb un renuncio d'informació. Sí que és veritat que l'helicòpter s'enlaira forces vegades al dia. No sempre són malalts que van al Taulí, o sigui, a vegades és un malalt que, perquè sigui un cremat per la característica que tingui, doncs el poden portar al Vall d'Hebron, Sant Pau o on sigui, independentment que l'helicòpter surti d'aquí. Però sí que és veritat que nosaltres hem anat incrementant el nombre de malalts que es descarreguen i des del mes de juliol, a més, l'helicòpter presta servei nocturn per tot Catalunya. No són molts els vols nocturns, són poquets, però bueno, dona resposta a una necessitat que a vegades hi ha de trasllats d'hospitals més petits a hospitals de més nivell.
També li haig de preguntar per altres aspectes de la vida quotidiana de l'hospital. Per exemple, aquesta tarda toca l'homenatge als professionals jubilats de l'Hospital Sabadell. Nosaltres ja vam parlar, dimarts ens van visitar dues professionals. És un capital social importantíssim, no, el Taulí?
És espectacular. A més, a vegades veus... La veritat és que ens agradaria fer un detall una miqueta més consistent perquè acabem donant un diploma i un detall floral, no? Però la veritat és que és un acte que ens fa molta il·lusió i a les persones que assisteixen també, no? Perquè, aviam, no oblidem que hi ha gent que ha treballat 40, molts anys de la seva vida.
Moltes dècades.
Que a més molts són gent que se'n van contents, o sigui que es jubilen però contents i orgullosos d'haver treballat al Taulí, home, i per nosaltres això és superrellevant.
Uh-huh. Un altre dels projectes que batega amb la ciutat és aquesta onada de petits somriures que va generant suports i donacions a través d'actes, com el que es farà també aquest divendres a l'Escola Sagrada Família.
Correcte.
Un contacontes solidari adreçat doncs, al públic familiar. Què li està aportant tot això a l'hospital? Totes aquestes activitats solidàries.
A veure, jo crec que el que ens està demostrant, i independentment que l'objectiu sigui recaptar uns recursos per poder acabar fent tot l'àmbit pediàtric, perquè ara hem ampliat el projecte, al principi dèiem la planta, que també... per suposat, però que volem que tot l'àmbit de l'atenció pediàtrica tingui un punt d'humà, o sigui, més humà, més adaptat a les necessitats del nen, que el nen que té que estar en un àmbit pediàtric, no tingui la sensació d'estar en un hospital cru i tal, sinó que realment sigui un entorn molt, molt agradable per ell dins de que tingui una malaltia, no? Llavors, el que sí et demostra és, el fet de que la ciutadania s'ha implicat a uns nivells extraordinaris i ens satisfà i molt, i després, intentem captar uns recursos que van més per poder fer alguna cosa que va més enllà del que és estrictament prestar el servei, no? Sinó poder donar aquest entorn agradable. Hem fet un primer pas, molt senzillet encara, però que és tota la zona del que en diem el CDIAP, que és nens que tenen algun tipus de disminució, que estimulació precoç, per dir-ho manera. El que es fa és això, hem transformat un pas d'entrada en un submarí, un submarí groc, en fi, i com això s'aniran fent tot un conjunt d'actes. El nostre timing és enguany, l'any 2019, fer 3 o 4 actuacions d'aquest tipus en àmbits concrets, i llavors el 2026 ja fer la renovació total de la planta.
Doncs segur que els més menuts i les famílies agrairan aquest espai més amable, no? Humanitzar els hospitals.
Claríssim. Aviam, nosaltres, per exemple, tenim una zona dins de la planta d'hospitalització, que és la biblioteca, escola, etc. Els nens, hi ha els professors, mestres, no? que els nens poden seguir escolaritzats, però que ja té un to diferent. Encara no intenta ser divertit, però un to diferent, i veus que quan els nens estan allà estan molt bé. Després hi ha petites accions també, que semblen una tonteria, però que són molt interessants. Ara vam fer una... hem arribat a un acord amb el... hem fet un conveni amb la Fundació Barça, i és una cosa tan simple, simple entre cometes, però interessant, i veus els nanos que embadaleixen perquè els hi proveïm una tablet. Des d'aquesta tablet tenen els controls per dirigir un robot que està al Museu del Barça, i llavors el nen fa una visita virtual al museu i al camp del Barça des d'una pantalla, no? D'un nen que està hospitalitzat. Veus que un nano que el pots posar un parell d'horetes a fer una visita d'aquest tipus, realment flipa, no? Es queda molt, 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 molt content.
Petits gestos, que milloren el dia a dia difícil
d'aquests nens. Ho hem de fer amb tots els camps, amb els nens, perquè hi ha una sensibilitat gran, però en general ho hauríem de fer amb tothom. Hi ha altres coses, fem moltes accions d'aquest tipus, o intentem anar fent accions. Ara mateix, properament, hem arribat a un acord amb una entitat que porta gossos. Gossos, que és molt curiós, això va ser un descobriment que vam fer fa poc, és una raça de gos que es va crear especialment per això, per assistir, i té una sèrie de característiques, però són gossos que no perden pèl, són hipoal·lergènics, coses d'aquestes. Són maquíssims, a més, i precisament el que es farà, la prova que volem fer i l'assaig que volem fer és veure com els gossos interactuen amb nens que tenen alguna dificultat motriu i tal, realment evolucionen millor. Com això són, ja dic, n'hi ha un munt de petites accions d'aquest tipus, però que realment són molt interessants.
Doncs doctor Joan Martí, director de la Corporació Sanitària Parc Taulí, gràcies per passar pels estudis.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Que vagi bé.